Us han regalat teatre aquestes festes? Teniu ganes d'anar al teatre? Doncs tot seguit amb les recomanacions de la Clara Cols tindreu una guia de 10 per submergir-vos en aquest fantàstic món. Clara, bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia.
A tu sí que t'han regalat teatre?
Mira, no, suposo que perquè com que hi ha...
O a casa del fuster.
Però mira, sí, és cert que com jo porto la gestió de la taquilla de la sala Fleischer, i sí que és cert que m'estic trobant molta gent que ha de canviar dates, allò típic, no?, que regales per una data i llavors la persona no pot perquè ho fas així una mica cegues. I us he de dir que quasi totes les sales, de fet sé que les petites segur, tots tenim abonaments i vals regals. Vull dir que això, informeu-vos bé, perquè a vegades és molt útil comprar una entrada així sense data tancada i llavors la persona tria. Perquè sí que m'estic trobant molt i dient, m'ha regalat aquestes entrades i no hi puc anar. No passa res, generalment fem la gestió, però que sapigueu això, informeu-vos bé, perquè quasi totes les sales tenen vals regals i fórmules per facilitar-vos una mica la vida.
Així en obert.
Exacte.
Per no enganxar-se els dits.
Sí, sí, sí.
Per tant, s'ha regalat teatre, no?
Sí, tant i tant.
A mi m'han regalat teatre. Jo he regalat teatre. Estic contenta.
No, realment fa bastants anys que hi ha bastant de moviment aquests dies i està molt bé. Després la gent que no se n'oblidi i que ho aprofiti durant el temps que toca, no? Perquè allò típic, aquests regals que són experiències, no? A vegades dius, passa un any, ai, que tenia allò.
Ai, que m'ha caducat.
Sí, però està molt bé que regalem teatre, que al final és una experiència vivencial que també la comparteixes amb altra gent i és molt xulo.
De tota manera, és una pràctica que aquí reivindiquem 365 dies, no només per festes. Així que cada mes la Clara repassa la cartellera i ens fa propostes. I al gener?
Al gener hi ha bastanta...
Hi ha activitat.
Molta activitat.
És com temporada alta, no?, una mica.
Sí, també lligant amb això, amb el tema aquest del Nadal, que vulguis o no, la gent s'activa més. S'estrenen, durant tot l'any s'estrenen grans produccions, però sí que és cert que hi ha alguns espais que aprofiten aquestes dates per estrenar les coses així una miqueta més potents o que estan cridades una miqueta a tenir força èxit. I això és el que ha passat a la sala Beckett, que aquest primer trimestre han tirat més de reposicions d'obres que ja havien estat estrenades i que s'han pogut tornar a veure, i ara durant aquest mes estrenen dues produccions molt potents que a més són les dues d'autoria femenina contemporània, una de local i l'altra de reconegut prestigi internacional, i les dues a més amb un marcat compromís social que aborden els abusos de poder i les agressions sexuals en un món encara molt marcat pel patriarcat. Són dues propostes, una és de la Bàrbara Mestanza, que és tallar-se un peu amb una motosserra, i l'altra és un text d'una autora d'Estats Units, la Paula Vogel, que es diu Com vaig aprendre a conduir.
De vegades, per explicar un secret, abans has d'impartir una lliçó.
Tanca la ràdio. Posa't el cinturó. Ara sí. Endavant. Ara comprovo que el retrovisor està bé, el retrovisor central. Comprova que totes les portes estiguin tancades. Revisa el retrovisor lateral i escolta'm, coseta, d'acord? Mm-hmm. Hi ha alguna cosa en el fet de conduir, quan tu tens el control del cotxe, i sou només tu i la màquina i la carretera, que ningú no et pot treure. Un poder. I això és el que jo vull donar-te a tu. Vull ensenyar-te a conduir com un home.
Com vaig aprendre a conduir?
Com vaig aprendre a conduir, que la podeu veure a partir del 28 de gener i fins l'1 de març. És aquesta obra que us comentava d'una autora internacional, a més amb molt de prestigi, però que és cert que a casa nostra no s'havia pogut veure massa. És Paula Vogel, que a més va rebre el Premi Pulitzer per aquesta obra. Ha rebut també altres reconeixements i premis per la seva trajectòria. I com que aquí no se la coneixia massa, la Beckett han aprofitat per fer tot un seguit d'activitats molt interessants, totes elles, per una miqueta fer-nos-la més... perquè la puguem conèixer una miqueta més. Per exemple, ella mateixa fa un taller de dramatúrgia a l'Obrador de la Beckett. Després, el 27 de gener, a la llibreria Finestres, acullen una conversa entre Elena Tornero, que és qui ha fet la traducció i l'adaptació d'aquesta obra, i la mateixa Paula Vogel, en què presenta l'edició catalana del text. També faran un col·loqui postfunció el dia 29 de gener i, a més, el 31 de gener faran una lectura dramatitzada d'un altre text de l'autora, que és l'únic que s'havia pogut veure fins ara aquí a Catalunya, que és el Vals de Baltimore. Però el que parlàvem era d'aquesta obra, no?, de Com vaig aprendre a conduir, que és una obra que es pot veure fins l'1 de març a la sala Beckett, amb un repartiment molt potent. És Mireia Xalà i Ivan Benet com a protagonistes, i llavors els acompanyen un cor format per Catisei, Blai Joanet i Alba Gallent. Tracta un tema, és una... a més, parlaven el Toni Casares quan explicaven aquesta producció de la Beckett, que està dirigida per la Marília Samper. Parlaven de diferents llenguatges, és una història molt contemporània i molt, de molta actualitat, malgrat que fa anys que es va escriure, però a més està tractada d'una forma amb diferents formats, llenguatges bastant diferents, una mica per separar-nos potser emocionalment de la història, perquè és una història molt, molt potent, que parla de una miqueta d'una persona quan fa tot un camí que va de la victimització a la supervivència, no? És la història d'una noia, d'una dona, que en la seva infantesa va patir abusos per part d'un familiar, i una miqueta com va sobreviure aquesta història tan, tan desagradable i tan dura, i una miqueta, doncs, això, amb aquest cor extern, d'alguna manera aconsegueix posar una mica de distància perquè no patim excessivament i per fer-nos arribar a aquesta història d'una forma molt, molt directa.
I amb humor, també.
Sí, una miqueta, exacta, sempre aquest punt, una mica distanciar-nos, no? Parlaven d'una espècie de... una miqueta tipus break que feia aquest distanciament, però molt, molt, molt actual. A més, uns actors com són Mireia Xalà i Ivan Benet, que tenen una llarguíssima trajectòria. A més, Mireia Xalà és d'aquelles actrius que fa molts anys, la tenim, no?, tant en audiovisuals, en teatre, és una que l'hem vista créixer, no? La vam veure en les primeres produccions, a més, una persona així amb un aspecte com fràgil, petita, la vam veure de molt joveneta, no?, fent papers de filla, de... I a poc a poc ha anat aconseguint una potència que és molt particular, a més, perquè té aquest punt de fragilitat i alhora molta força, que realment ha sigut molt interessant veure tot aquest procés de construcció i d'evolució, i sempre és un plaer veure-la, i amb l'Ivan Benet també, i amb aquest cor que a més inclou música... És una barreja molt, molt interessant per acostar-nos a aquesta història tan potent.
Estrenen el 28 de gener i seran fins l'1 de març. I des d'aquesta setmana, a la Beckett, tenim Tallar-se un peu amb una motosserra.
Sí, són dos títols, oi, curiosos. Oi?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Home, a vegades passa això. Als dramaturgs els hi costa a vegades posar segons quins títols. És curiós perquè són títols una mica similars. Bueno, tenen com certes paral·lelismes, no? Bé, aquest text és Tallar-se un peu amb una motosserra. És una creació de Bàrbara Mestanza, que també és una altra actriu catalana, que a més és actriu, dramaturga... Bé, és tot un personatge, ella. De fet, ella segurament la podeu conèixer tots, formava part de les Mamsels, que en una època ens van entrar a casa amb aquell anunci de la recollida selectiva, però ella realment ha tingut un recorregut molt, molt divers en el món teatral. Ha estrenat diverses propostes durant aquests anys, sempre partint molt de l'autoficció, a més amb una cosa així bastant performativa, i posant-se ella molt, posant molt el cos. I en aquesta ocasió ha fet una cosa més de ficció, s'ha volgut distanciar una miqueta més de les seves pròpies vivències, però seguint amb un... Ella té un discurs feminista molt potent, i segueix en aquesta línia, amb aquest projecte molt agosarat que parla de la cancel·lació, de l'abús de poder i el risc que assumeixen aquells qui destapen tots aquests casos polèmics.
I el que m'agrada és que vagi a càrrec d'una veterana, que també hem crescut amb ella.
Exacte.
Com és la Rosa Voladeres.
La Rosa Voladeres, que a més la tenim molt, no?, durant una època molt vista en un àmbit més còmic, no?, realment té una comicitat la Rosa, que és que et pixes, no?, només té... És que és aquella gent que tenen aquesta màgia, no?, que fan un got i et fa gràcia. Però també ha fet tota aquesta incursió en temes més potents, més durs. Ja us dic, també és un tema així, les dues obres són potents i són potser no són lleugeres, però sí que és cert que les dues tracten d'una forma, a moments això, traient-li la punta, certa comicitat, per una miqueta fer-nos-les arribar de forma més fàcil, no? Tallar-se un peu amb una motosserra, la història és que enfronta dues periodistes que han tret a la llum una sèrie d'articles sobre diversos abusos sexuals perpetrats per homes prominents de la societat. Per tant, una temàtica, una història que no podria ser més d'actualitat, no? I una miqueta l'autora assegura que l'obra parla de la culpa que suportem constantment tots aquells qui volem posar el dit a la nafra d'un sistema patriarcal que s'esforça per fer-nos tirar la tovallola, no? Una miqueta donar aquest suport a la gent que fa el pas perquè les coses comencin a canviar, tot i que això, evidentment, els hi suposa una càrrega, una dificultat molt bèstia. I la imatge d'aquest títol, per què aquest títol, no? Doncs això prové d'un documental que va veure l'autora, en què hi havia un home que decidia amputar-se un peu per evitar que la propagació del verí d'una serp, doncs, l'acabés matant, no? I aquesta imatge de dir, fem una ferida, un tall molt bèstia, però perquè això no corri més. És una miqueta el que fan aquestes persones que fan el pas per aturar, no? Per donar veu a certs temes, però per aturar aquest verí, no? Que no pugui circular, malgrat que això, evidentment, els hi causa un dolor, els hi causa...
Té un cost personal altíssim, la majoria de vegades.
Doncs en escena trobareu a la Bàrbara Mestanza, la Rosa Voladeres i la Júlia Molins.
I passat Reis, i encara fins al 25 de gener, tenim aquesta proposta.
Que es diu No arribaràs enlloc i que la podeu trobar al Teatre Badabadoc, que és una d'aquestes sales de proximitat que trobem a Barcelona. La Badabadoc és una sala molt petita que realment fan exhibició d'obres diferents, però sí que és cert que ja fa força temps s'han especialitzat bastant en monòlegs, en certes obres que aborden temes de salut mental, inclús també una miqueta d'abusos, sobretot en la infància, però d'una forma molt, molt particular. N'hem parlat en alguna ocasió, per exemple, si va programar Boja, un monòleg que també es va tenir molt d'èxit i que encara té recorregut. I d'aquests que a vegades parlem, no? De que són hi ha dramaturgs o companyies que realment aborden temes que a priori són complicats i poden ser molt difícils de digerir, però realment els posen sobre l'escenari d'una forma molt amena, que fa que en puguem parlar, que fa que molta gent de sobte no pugui identificar-se amb certs temes, poder parlar d'una forma potser més divertida o bueno, traient-li la punta a certes qüestions i que és important que també se'n parli. I és el cas, per exemple, d'aquesta obra que es diu No arribaràs enlloc, que és un monòleg de creació interpretat i escrit per la Marina Buisan Vallejo i dirigida per Marina Collado i Anna Tamayo, que una miqueta dona veu aquelles infàncies que van créixer pensant que mai serien suficients. Se centra bastant en el trastorn de dèficit d'atenció per hiperactivitat, el TDAH, que no, que hi ha el famós aquest...
N'hi ha tant, ara. Tots Exacte. Els nens estan diagnosticats, un 80% almenys.
Sí, és aquella cosa, no?, que quan nosaltres érem petits no era el típic nen mogut, que Exacte. No li acabava de... I a vegades, doncs, aquestes persones doncs, que tenen aquests trastorns o aquesta... quan de sobte li posen l'etiqueta, no?, de sobte saps què passa, pots començar-hi a posar... Pots posar fil a l'agulla i adaptar-t'hi, no?, i conviure-hi. Doncs és una mica la història que explica la Marina Buisan d'una forma molt divertida, amb pocs elements de... a l'escenari, i explica això, doncs, com es va sentir ella de petita. És una història que no sap ben bé si és autoficció o no, però ella hi posa molt el cor, i posa molt el cos, vull dir que saps que això d'alguna manera li toca de prop, i ens aporten d'una forma... Hi ha molts tocs de comicitat, amb molt d'humor, que fa que sigui molt, molt portable, i a més ella ho fa molt i molt bé. Són dos encerts de l'espectacle, són aquest toc humorístic, i realment l'actuació de la Marina Buisan, que fa de molts personatges, de tots els personatges que es va trobant al llarg de la vida aquesta persona, i que la tracten de bé, malament, com sigui, que fan que hagi arribat fins on ha arribat. I ella fa tots aquests personatges per una forma molt, no caricaturesca, sinó amb molt d'encert. Vull dir que és una proposta també petitona que us recomano per aquest mes de gener.
A la Badabadoc fins al 25 de gener. Has començat molt, molt intenset, eh?
Déu-n'hi-do, però no tingueu por, que totes són bastant... són molt digeribles.
Baixem revolucions.
Però baixem una miqueta, no? Tanta intensitat. Sí, perquè al Teatre Maldà trobeu dues obres, dos registres molt, molt diferents, però que us portaran a un altre univers. Un és una reposició d'una obra que ja en vam parlar en el seu dia quan es va estrenar, que el títol ja ens diu molt, que es diu Observin aquests fills de puta, de la companyia Duo Fàcil, que és una obra que és molt difícil de catalogar. És una sàtira política, a més tenen una forma de treballar molt especial, aquesta companyia. Algú va dir que estaven cridats, això sempre fa una mica de ser la nova calòrica, d'alguna manera, perquè tenia una forma de treballar un pèl semblant, això de personatges molt estereotipats. És una cosa molt diferent i molt, molt divertida, que si no la veu poder veure, us recomano que la repesqueu.
I... tindrem aviat una estrena d'una companyia que porta sovint, que són els Pirates.
Exacte, els Pirates, a més, ells són qui gestiona el propi Teatre Maldà des de fa ja forces anys, i estrenen una obra que es diu L'Estiueig, que és una adaptació de la trilogia de Carlo Goldoni, i és una, que són unes comèdies molt que s'han representat moltíssim, i ells fan com una fan una adaptació així molt concentrada, no?, de totes aquestes tres obres, i amb quatre actors només que fan tots els personatges, a més, amb aquest... sempre ells, els pirates, sempre tenen aquest punt musical, sempre tots canten i, més, ho fan tots molt bé. Una combinació de treball de personatges amb música en directe, a més, són quatre actors de la companyia que són molt resolutius en aquest sentit, que són Núria Cuyàs, Ricard Ferrer, Laura Pau i Arnau Puig. Segur que els heu anat veient, per exemple, el Ricard Ferrer estava... Perdona, l'Arnau Puig i el Ricard Ferrer, els dos havien estat amb Les dones sàvies. Vull dir que tenen un treball de personatges molt interessant i molt divertit. La dramatúrgia és de l'Adrià Obert i de la Carla Coll i està dirigida pel propi Adrià Obert, que és, de fet, és el director dels Pirates. I trobareu això una cosa molt divertida, parlant sobre...
Molt de color, he vist algun fragment, he vist molt de color, molt de dolce vita...
Sí, molt divertit, i és aquesta cosa fresca que tenen ells, a més amb aquell espai tan bonic que és el Maldà, vull dir que si voleu passar una bona estona, a partir això sí del 5 de febrer, és una miqueta més enllà.
Del 5 de febrer a l'1 d'abril, l'estiueig al Maldà. I ens portes dues propostes que creus que ho petaran. Estàs convençuda que ho petaran?
Jo crec que sí, que estan bastant cridades a exaurir les entrades. Són aquestes que fa ràbia, perquè de cop quan no, quan et despertes dius, ai, ja està això. Vull dir que espavileu-vos, perquè això volarà. La primera és una obra molt gran que s'està assajant ara mateix al Teatre Lliure i es representarà a la sala Fabià Puigcerver, que és una de les obres potents d'aquest any del Lliure, més dirigida pel propi Julio Manrique, el director artístic, que s'estrenarà també a principis de febrer.
Torna a Irlanda, el Manrique. Sí. Li agrada.
Sí, sí, sí. A més, clar, la Cristina Genevat, que és la seva parella, i a més que ha treballat...
Traductora,
molt...
no?
Ella ha fet la traducció d'aquest text també. Vull dir que tenen tirada en aquests autors, no? Anglosaxons, sobretot, també d'Irlanda, no? Anglòfils.
Sí, sí.
I en aquesta ocasió ens porta una història d'això, justament d'Irlanda del Nord, de l'any 81, on bateguen conflictes identitaris, anhels íntims, el pes de la violència i de la mort en un món esclatant de vida. El més potent d'aquesta proposta és que tenim 17 actors en escena, a més actors de totes les edats, des d'unes nenes petites fins a actors ja més grans. Veus una família, veus tot una... És una cosa, almenys les imatges que han anat corregent són molt, molt xules. Protagonistes, sobretot, que porten més el pes, el Roger Casamajor, la Imma Colomer, la Nahuel, la Marta Marco, el Carles Martínez, actors més joves que són molt potents, que fa temps que treballen, la Mima Riera, el Jan Serra, bé, també hi ha l'Ernest Villegas, vull dir que és un repartiment molt potent, amb una història que segur que ens connecta molt.
Són una barbaritat d'actors i actrius.
Sí, 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 és molt xulo. Però veus les imatges i realment criden molt a... I aquesta cosa que té el Manrique, no?, d'acostar-nos a aquestes històries d'una forma molt, molt, molt humana. Vull dir, aquesta té... Tot i que la sala Fabià Puigcerver és molt gran, té pinta que això volarà bastant.
A partir del 5 de febrer i fins al 15 de març, però segurament queden poques localitats.
Està allà mig. Jo vaig estar mirant
sí,
i...
Sí, està fanejat
sí, una mica. Sí, una mica, però pels dies que queden està bastant planet.
I l'altra proposta és a la sala petita del TNC.
Exacte. És La reina lloba, que és una obra que ha fet la dramatúrgia i la direcció el Pau Carrió, a partir de William Shakespeare. I, en aquest cas, Pau Carrió dedica la seva nova creació a Margaret d'Anjou, que també s'anomenava la reina lloba. I és un dels personatges més citats a les obres de Shakespeare, sempre pivotant al voltant de grans protagonistes masculins, no? Enric VI, Ricard III, però ella no compta amb una obra pròpia. I Pau Carrió ha volgut una miqueta posar solució a això i ha creat tota una història al voltant d'aquest personatge, que és una dona que s'embruta, que lluita, que estima, que esgarrapa, que guanya i que perd. A més, també coincideix amb la producció que us comentava abans del Lliure, amb un repartiment molt, molt potent. Tenim a Quim Ávila, Pepo Blasco, la Caral Casasayas, el Josep Julien, el Xavi Ricard, el Pau Roca, el David Bert i la protagonista, aquesta reina lloba, que és Maria Rodríguez Soto, que és aquesta actriu fantàstica que tenim aquí a casa nostra, que tant en cinema com en teatre té una potència i una veritat molt, molt bèstia. De fet, ara d'aquí relativament poc la podrem veure també al Texas, en l'adaptació que s'està fent ara de Parmagel, i que també té, és un monòleg que està ella sola, vull dir que també serà molt potent, i en aquest cas doncs porta el pes d'aquesta reina lloba que també, més a la sala petita que tens aquella, crec que està disposat a tres bandes, amb aquella proximitat i ja us dic, un repartiment molt juganer que fa que això tingui molt bona pinta.
Doncs amb ganes de gaudir de totes aquestes propostes que ha seleccionat pels oients del Penedès en Xarxa, la Clara Cols. Moltes gràcies, que vagi bé, bon cap de setmana.
Moltes gràcies, fins aviat.